Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Edgar Hernández, a part de ser un dels puntals de l'equip pel que aporta l'atac i per la seva experiència, al club i a la seva carrera en general, també és un dels futbolistes que més clar acostuma a parlar. En el dia del retorn a la feina del Sabadell, avui el gavanenc ha comparegut per comentar aquesta psicosi pels gols a última hora. Primer, detectant el problema.
Estem rebent masses gols als últims minuts, a l'última fase de partits.
Han volat fins a 7 punts en aquest últim quart d'hora. El Centre Esports tindria el doble ara mateix dels que té la classificació. Després, buscant les causes...
No pensem que sigui res psicològic, perquè bueno, al final, si li dones voltes i més voltes i més voltes, bueno, pot ser molt contraproducent.
I per últim, les solucions.
En aquells minuts hem d'estar més concentrats, bueno, aquells petits detalls s'han de polir encara més.
No cal cap ficar-s'hi més del compte, diu el davanter del Centre d'Esports, però sí saber que, especialment en aquests moments, quan arriba l'hora de la veritat, han de fer un esforç extra pel que fa a la concentració. La recepta la tenim clara. La primera prova per mostrar les millores, diumenge a les dues contra les Palmes. Benvinguts. Comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, al control de so i amb les seves paradinyes, comencem.
Es comenta la recepció.
Tindrem les paraules d'Edgar Hernández en roda de premsa fa una horeta i l'última hora de l'equip arlequinat i de les Palmes. Paco Herrera, un ex dels dos, la prèvia del Sant Quirze Creu Alta Sabadell d'avui mateix, d'aquest vespre, els detalls del primer ral·li de la llana virtual, el gran inici de vòlei del Natació Sabadell i la tercera de futbol sala.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola s'ha classificat per la final a 4 de la Nations League després d'humiliar Alemanya. L'equip de Luis Enrique va golejar per 6-0 els germànics a l'estadi de la Cartuja, Sevilla, amb hat-trick de Ferran Torres. És la derrota més àmplia de tota la història de la selecció alemanya en partit oficial. No ha estat l'única golejada destacada de les últimes hores. El sud-americà, classificació pel Mundial de Qatar, Colòmbia va perdre 6-1 a l'Equador. Tant l'Argentina com el Brasil han guanyat aquesta matinada davant del Perú i l'Uruguai. I el Joventut ha perdut la seva condició d'invicte a l'Eurocup de bàsquet. Les baixes d'Ante Tomic i de Dimitrijevic van pesar massa al conjunt verdinegre, que va caure de 10 a casa, 77-87, contra el Base Sehir de Turquia. Finalment, l'Indústria Santa Coloma segueix sense guanyar a casa. L'equip colomenc, que és novè ara mateix, després del 2-2 d'ahir contra el Peñíscola. El primer gol del partit, per cert, el va anotar un sabadellenc com l'Àlex Llamas.
I a les xarxes socials.
Flirteig a les xarxes socials entre el Sabadell i l'Ibiza Islas Pitiusas, el rival a la primera ronda de Copa dels Arlequinats. Escrivia això l'equip balear. Hola, cuando ayer me empezaste a seguir me dio un vuelco el corazón. Mi padre me habló siempre muy bien de ti. Conoce tu historia, tu hogar y todos tus éxitos. Te escribo porque siempre me impresionaste por tu forma de ser y por esa particular forma de vestir. Me daba mucha vergüenza, pero tus amigos me han obligado a proponerte algo. ¿Te apetece quedar conmigo? Mi casa es muy coqueta, podemos quedar para merendar o para cenar. Te invitaré, en mayúsculas, a una copa seguro y luego lo que surja. Respuesta de ahí a la nit del Centro de Sports. Será un placer visitar vuestra isla para tomar una copa tan especial. Nosotros ahora estamos algo ligados, sin embargo, estamos abiertos a nuevas aventuras.
De quin partit no estarem pendents?
De 4 partits de la sèrie C, és a dir, la tercera divisió italiana, que arrenquen quan acabi aquest programa. Les 3 en punt són el Como Pro Patria, l'Olbia Calcio, l'Uccese Libertas, el Pro Vercelli Gian Armino i el Palermo Potenza.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un atleta, no és el Sergi Garcés, és la boliviana resident a Sabadell, Janet Becerra.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
5 minuts clavats per sobre de les dues d'aquest dimecres 18 de novembre del 2020. Deixeu-lo anar, que estava entrant aquí a l'estudi amb velocitat. Hi ha alguns que surten a córrer, no com d'altres. Roger Benet diu que fa mandra segons quines hores sortir a córrer. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Amb les marques sí que va ràpid, per això.
Sí, per al·lusions.
Estàs en forma, estàs fi últimament.
Estic molt fi, Al tanto, ara, llàstima que la pandèmia està jugant en contra meva i s'estan anul·lant totes les curses i s'han de fer telemàtiques i aquestes coses, no és el mateix. Jo soc del Caliu, jo soc de Caliu del carrer. Necessito el suport de la gent quan aplaudeix, allò quan vas avinguda amunt, avinguda avall, que la gent aplaudeix, necessito això, però bé.
Es va notar, l'única Cap d'Any Reis que vas fer, es va notar que aquest Caliu extra et va portar a arribar a la meta.
Estic a tope i pensa que des que la vaig fer jo s'ha anat consolidant i creixent, per tant, alguna empremta vaig deixar allà, alguna marqueta bona.
Va, que el Sergi no ve com atleta encara, com a convidat a aquest hotel suís, a parlar-nos del centre d'esports. Avui tornada a la feina, després d'un dia de descans, dins d'una certa lògica, una setmana, com dèiem, neta, que serà possiblement l'última del 2020, a l'espera de com acabi ubicat en el calendari el partit contra l'Alcorcón, ajornat en el seu dia per coronavirus. Però vaja, avui tornada a la feina, Sergi, a Sant Cugat, al CAR de Sant Cugat.
El CAR, el centre del rendiment, és on ha tornat avui a la feina, com dius, l'equip d'Antonio Hidalgo, el conjunt arlequinat, i pensant ja en aquesta setmana, d'aquestes que hem de titllar de normals, que habitualment abans eren el 90-95%, i que aquesta temporada són l'excepció de moment, però com diem, setmana neta, setmana normal, per tant només toca pensar en un compromís. Déu-n'hi-do, quin compromís, però al cap i a la fi només la visita de la Unió Deportiva Les Palmes aquest proper diumenge al migdia a l'estadi de la Nova Creu Alta, i en aquestes que estan els jugadors arlequinats. En això, Adri, i evidentment, per començar, donar quatre dades, encapgirar la dinàmica que estan portant darrerament aquestes tres darreres derrotes consecutives que, malauradament, han encadenat l'equip d'Antonio Hidalgo.
I, a més, amb aquest patró en comú, gols a última hora, sembla que hi ha una certa psicosi, és deia Pau Ituri el dilluns al Tribunal Preferent, que gairebé era el dia de la marmota, de 8 derrotes, 7, com hem comentat ja de sobres aquí al programa i a la ràdio, han arribat en aquests últims compassos de partit. Suposo que és un dels temes estrelles també del que ha dit Edgar Hernández. Hem fet un petit spoiler només començar, però vaja, explica'm una miqueta què ha dit el gabanenc, que de normal sempre acostuma a ser els que parla de manera més clara, més directa.
Sí, avui ha estat el protagonista, com dius, en sala de premsa, avui li ha tocat parlar davant els mitjans de comunicació i, evidentment, com dius, avui li ha tocat fer molta referència, perquè no ha estat ni una ni dues les preguntes que li ha tocat respondre al voltant d'aquests maleïts gols dels últims minuts, aquests sotracs que té l'equip en els darrers minuts de partit i que, a més, s'acaben convertint o venen acompanyats de gol rival. Per tant, no només l'equip es ve una mica avall, físicament, psicològicament, digue-li com vulguis, sinó que a sobre tens la mala xamba de que ve acompanyat tot plegat del gol dels equips de rivals del Sabadell. Un problema aquest, el d'encaixar gols importants en els darrers minuts, que s'està repetint, com dius, amb massa freqüència, i que Edgar Hernández, així per començar, diu que els obliga, 1, a ser conscients del que falla, i 2, a buscar una ràpida solució que passa d'entrada per estar més atents.
Estem rebent masses gols als últims minuts, a l'última fase de partits. Ho estem analitzant, ho estem treballant ara ja des d'avui a l'entrenament. És una qüestió de que potser en aquells minuts hem d'estar més concentrats, aquells petits detalls s'han de polir encara més, perquè en aquesta categoria ja es veu que quan no està passant res en un partit, que tens el partit controlat en moltes fases i sobretot en aquells minuts també sembla que estigui controlat, aquells petits detalls són els que estan penalitzant massa.
Aquests detalls que estan penalitzant l'equip i fins i tot, per reincidir una miqueta més en la part del discurs, Adri, tirant d'un clàssic del futbol, ja saps, aquell que diu que quan ja no pots guanyar o quan ja comences a assumir que un partit no el guanyaràs, el que segur que no has de fer és perdre'l, que malauradament, com diem, és el que li està passant al Sabadell en els últims compromisos, partits en els quals no està passant massa cosa, partits que semblen fins i tot tenir un punt d'avorridots on gairebé els dos equips semblen donar per bo l'empat, ja sigui empat a 1 en el seu moment contra l'Almeria, per exemple, o empat a 0 aquest passat cap de setmana contra el Logroñés, però que última hora, quan ja no està passant massa cosa, patapam, ve aquest clatellot i l'equip acaba cedint. Doncs bé, Edgar Hernández ha tirat de manual a l'hora de deixar molt clar que per damunt de tot plegat el vestidor ho té claríssim, Adri. Si no es pot guanyar un partit, com a mínim puntua, que sempre va bé.
Quan no pots guanyar, en aquests minuts fase final de partits, quan no es pot guanyar o quan el partit ja sembla que ja no passi res, puntuar és molt important. És una de les qüestions també que estem treballant en aquest aspecte. Quan no es pot, guanyar, doncs s'empata i treus un puntet.
Doncs la part, podríem dir, més pragmàtica d'Edgar Hernández, veient aquests precedents, aquestes derrotes a última hora, com canviaria el panorama si fossin empats i no pas derrotes. Deia igualment per això, en començar, que de psicosi res, no? Que no és un tema psicològic, com a mínim.
Sí, que no volen parlar d'aquest aspecte des d'una perspectiva psicològica, perquè diu que llavors és quan et capfiques, a l'hora de pensar-ho i a l'hora de que es converteixi doncs gairebé en aquest malson i que li donis més voltes segurament de les que tocaria. Bé, doncs traslladem-ho a una vessant esportiva i a veure de si per qui és per on el conjunt arlequinat acaba donant amb la tecla. Si no hem de parlar d'un factor psicològic, no sé si li haurem de buscar un altre argument que expliqui com és que això s'està repetint, com diem, amb massa freqüència aquesta temporada.
Home, si alguna cosa té Edgar és que situacions d'aquestes les deu haver viscut ja a algun lloc o un altre.
Sí, i fins i tot aquí, al Centre d'Esports Sabadell, perquè ha fet èmfasi a l'hora de centrar-se molt, de parlar de la fortalesa mental que té aquest grup, d'aquesta unió que tant hem destacat, d'aquest factor pinya, d'aquest factor família, del qual fan bandera bona part de la plantilla arlequinada, per no dir la seva totalitat, i a l'hora de recordar, Adri, que bona part d'aquesta plantilla, el nucli central d'aquesta plantilla, els més veterans, potser no només en edat, sinó per al temps que porten vestint i defensant la samarreta del Centre d'Esports Sabadell, ja les han vist, com dius, de tots els colors. Ja no cal parlar de les seves carreres fins a arribar al Sabadell, sinó fins i tot des de que són aquí al Centre d'Esports Sabadell. Un gruix de la plantilla que es va salvar a l'última jornada davant l'Olot fa dues temporades, que va patir, i de quina manera, per acabar gaudint el play-off d'ascens la temporada passada, i que diu Edgar que en aquest sentit, units i mentalment forts, són gairebé insuperables.
La fortalesa que hi ha és això, la unió a nivell mental, som molt forts per tot el que hem passat, sobretot la majoria dels jugadors que hi som dins. I en això no estem preocupats, estem, més que res, estem ocupats en que no torni a succeir això, que els últims minuts s'escapin aquests punts que són molt importants per nosaltres.
Edgar Hernández, avui, ara fa una estona, una horeta i mitja, en roda de premsa telemàtica, evidentment haurà parlat també no només d'aquests gols maleïts en els últims minuts, sinó fins i tot del seu protagonisme aquesta temporada a nivell més individual.
Sí, tenim dos temes, si vols, per ordre, com tu diguis. Tenim les palmes, evidentment, i tenim el factor individual. Si vols, comencem per aquest, per el de el seu paper, el seu rol dintre de l'equip. Segurament, a principi de temporada, i més amb l'arribada de Gorka Gruseta i amb Edgar lesionat, recordem que va tenir problemes per entrar en els primers enfrontaments per culpa d'una lesió, d'unes molèsties, algú podia pensar, bé, ha arribat el moment que Edgar faci aquest rol de ser el segon, no?, de l'equip, el segon davanter, el punta que entra quan les coses van mal dades, quan se'l necessita de refresc. El que hem vist en aquestes últimes jornades és que és ben al contrari, que Edgar Hernández no només juga minuts, sinó que a més s'ha consolidat, Adri, en aquest teòric, anem a dir-ho així, 11 titular. Hi ha jugadors que estan rotant, hi ha jugadors que estan descansant més o menys, però sembla que hi ha algunes peces que comencen a ser intocables, i Edgar Hernández podríem dir que és una d'elles, a més amb aquest tàndem que ha trobat amb l'arribada de Stoichkov a la plantilla arlequinada. Ha parlat d'aquest aspecte, ha parlat del seu paper, però ha parlat sobretot d'aquest objectiu compartit, que diu que per davant de les individualitats té el grup, i al tanto perquè ha llançat un missatge que va més enllà del vestidor, també que afecta els que d'alguna manera ens trobem a l'anella del voltant, no? Aquest famós entorn que també acompanya el Centre d'Esports Sabadell a l'hora de defensar un objectiu comú, un remar tots en una mateixa direcció.
Tots tenim un objectiu, jugadors, club, afició, ciutat, i estem centrats en això, només estem centrats en que el dia a dia treballar-ho i bueno, enfocar aquest partit de la millor manera possible per treure aquests tres punts que són molt importants per nosaltres.
Doncs missatge també per navegants, per tothom, no només per dins del vestidor, sinó, com deia el Sergi, per l'entorn del centre d'esports. Em prometies també, per últim, la Unió Deportiva Les Palmes, parlar una miqueta del conjunt Gran Canari. Així d'entrada, al principi dèiem que tindríem l'última hora d'un equip i de l'altre, la del Sabadell, és aquest retorn als entrenaments al CAR de Sant Cugat, ara sí que ho he dit bé, per part del conjunt canari, amb males notícies pels sabadellencs, perquè dues de les seves peces més importants, com són el xino Sergio Araujo i Pejiño, són dos jugadors que estan tenint molt protagonisme, que es van perdre el derbi, tot i guanyar-lo, l'equip de Pepe Mel no van jugar davant del Tenerife, i que avui han tornat amb la resta als entrenaments, per tant, a disposició del tècnic de la Unió Deportiva Les Palmes, de la qual també Edgar Hernández ha comentat una mica.
Sí. Sí, sí, ha parlat del rival, de les característiques, aquest equip que ja no només amb Pepe Mel al capdavant aquest any, sinó diguem-ne que l'última dècada i tirant més enrere fins i tot, diríem que Les Palmes té unes característiques, uns trets comuns molt habituals. Gent jove, gent de la illa o de les illes del voltant.
Ah, sempre ha tingut bona cantera, bon futbol base.
Jugadors canaris, tots ells, molt atrevits, segurament fins i tot analíticament un pèl anàrquics, no? A l'hora de seguir els patrons de joc, sistemes, has de pensar que són jugadors que tenen alguna cosa especial, que són diferencials, que tenen aquesta qualitat innata que sembla que els hi dona el fet de ser un equip insular. Sí, com sigui, un equip fidel al seu estil, però això sí, deixava molt clar també Edgar Hernández que el que ha de ser fidel al seu estil és el Sabadell. I en aquest sentit, un dels aspectes que és evident, Adri, que estem trobant aquest any a faltar, que és la fortalesa del Sabadell a casa, la fortalesa de l'equip quan juga a l'estadi de la Nova Creu Alta. Fins ara, una única victòria com a local del Sabadell davant el Leganés. I quina victòria, aquella en concret. Però bé, fer-se força a casa, sabent que davant hi haurà un dels equips potents de la categoria, i diu Edgar Hernández, ja per acabar de llançar les floretes col·lectives, que segurament en aquest aspecte és més s'està trobant a faltar el caliu i el suport de l'afició.
Aquí sempre han sigut forts, aquí al Temple sempre han sigut forts, i estem en aquest camí de tornar a ser forts aquí dins del nostre camp, de la Nova Creu Alta, i evidentment segur que aquest plus de trobar aquesta connexió tan propera amb l'afició en els moments difícils dels partits ens afecta una mica, però ens hem d'acostumar que això aquest any serà difícil tindre-ho.
Doncs aquest factor ambiental no el tindrà el Sabadell a favor aquest diumenge a partir de les dues, des de dos quarts de dues. Evidentment, horari de la península, no de les illes, que avui ens jugava una mica en contra perquè hem connectat un moment amb la Unió Deportiva Les Palmes Ràdio i dèiem, com, que el partit és a la una, clar, horari insular, que no pas el d'aquí. Una última hora, Sergi, que té més a veure amb l'àmbit institucional, que no pas el del centre d'esports en la matèria purament esportiva i futbolística, perquè hem conegut que el 10 de desembre és quan es durà a terme, i a més de forma telemàtica per culpa de la pandèmia, aquesta junta d'accionistes que serà ordinària i extraordinària.
Sí, estava prevista, havia de ser abans d'acabar l'any i, per tant, entra dintre dels terminis legals, anem a dir-ho així. Per tant, 10 de desembre, és dijous, si no vaig errat, tirant així
6 de la tarda,
6 de la tarda, correcte, de manera, com dius, telemàtica, per tant, facilitant en aquest sentit que aquella gent que a vegades té problemes, aquells accionistes que a vegades tenen problemes per desplaçar-se per horari, pel que sigui, a l'estadi, doncs ho puguin fer aquesta vegada des de casa, des de la feina o des d'on puguin. Però al cap i a la fi estava prevista i, com diem, gairebé com a punt principal, n'hi haurà més, però com a punt principal o més interessant, el de la ja anunciada, també ja avançada proposta, que tirarà endavant sense cap mena de complicacions, de l'ampliació de capital que ha de fer palès també aquest Consell d'Administració de cara al futur immediat del Centre d'Esports Sabadell.
6 milions d'euros, 20 milions de noves accions, això pel que fa a la part extraordinària de la Junta, a la ordinària, comptes anuals de la 19-20, aprovació de la gestió d'administració i nomenament d'auditor de comptes, coses que acostumem a veure cada any en aquestes juntes. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Repassant l'hemeroteca, avui hem trobat un jugador nascut a Sabadell, Aureliano Estévez, que va defensar en el seu dia un munt de temporades la samarreta groga de les Palmes. Tenim d'altres casos com Àlex Domínguez, porter al club Pio Pio, i el juvenil arlequinat, aquest ja d'una època molt més recent. Parlant de porters, el gran canari Naucet Pérez ha defensat les dues porteries i en aquesta llista de jugadors que han estat a les dues cases també trobaríem Aridai Cabrera, per exemple, o Benja Martínez, tot i que avui ens quedem amb algú amb una dilatadíssima trajectòria.
Haurem d'agafar aire per repassar l'extens currículum de Paco Herrera, el nostre protagonista d'avui a Portes Giratòries. Com a futbolista, el del barri de la Trinitat de Barcelona va començar la seva carrera al Sabadell, a segona divisió, després de tancar la seva etapa formativa a l'Adam. Tot i la seva joventut, Herrera va jugar 37 partits, tant la primera com la segona temporada d'Arlequinat, anotant un total de 5 gols. Després, el migcampista va marxar a l'Sporting de Gijón 3 anys, 2 al Levante, i acabaria establint-se a Badajoz, on encara hi viu. Gairebé una dècada va passar com a jugador de l'equip extremeny, iniciant-se també com a tècnic al Vivero. El català va passar com a entrenador per un munt de banquetes: Badajoz, Numancia, Mérida, Albacete, Poliegido, Recreativo de Huelva, Castellón, Villarreal B, Celta, Zaragoza, Las Palmas, Valladolid i Sporting de Gijón. A més, va fer feina de despatxos a l'Espanyol, va dirigir l'Aris Salònica grec i va formar part del cos tècnic de dos equips anglesos, el Liverpool, sent el segon de Rafa Benítez i proclamant-se campió de la Champions, i recentment el Birmingham, amb Pep Clotet com a tècnic i l'exarlequinat Xavi Calm formant part també de l'estaf. Aquesta, de fet, ha estat l'última temporada de Paco Herrera abans de tornar-se en època de coronavirus a Badajoz, on té casa seva. Si com a jugador el barceloní va aconseguir dos ascensos amb Sporting i amb Levante, com a tècnic va pujar al Badajoz, al Celta de Vigo i, precisament, al rival diumenge del Sabadell, Les Palmes. Amb Paco Herrera a la banqueta, de fet, l'equip Pio Pio va aconseguir el que a dia d'avui segueix sent el seu últim ascens a primera l'any 2015. Va ser la primera de les seves dues etapes a l'equip canari. Fa un parell d'anys, la del 2018-2019, hi va tornar, però aquesta aventura va durar només 13 partits. És l'última etapa fins ara de Paco Herrera com a primer entrenador d'un equip. Per tant, inici i final. El Sabadell, el primer capítol del Paco Herrera entrenador, amb 74 partits jugats. Les Palmes, l'últim com a primer entrenador, amb 71 enfrontaments dirigits. Tot molt rodó.
I el tenim en directe aquí a Ràdio Sabadell i és un autèntic plaer saludar-lo. Paco Herrera, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien.
Amb una carrera tan àmplia, Paco, se'm fa difícil saber per on començar realment. Si et sembla, ho faig per Les Palmes, el rival del Sabadell diumenge. Clar, l'últim ascens a primera de l'equip va ser amb tu a la banqueta, per tant, poca broma.
Sí, así es. La verdad es que logramos cuando llegué, pues era un equipo con dudas en muchas cosas, pero pudimos darle forma, y ya en la liga ya empezamos a ser un equipo fiable. Conseguimos hacer un equipo en el cual pues jugaban, yo creo que habitualmente, 7-8 jugadores canarios, y todo aquello ayudó a que todo fuera un ambiente positivo, y al final el último partido conseguir l'ascenso contra el Zaragoza.
Has pujat amb el Badajoz a segona, amb el Celta i les Palmes a primera, la Champions famosa del Liverpool remuntant un 3-0 com a segon de Rafa Benítez. Si t'haguessis de quedar amb un únic record com a tècnic, què destacaries més de tota la carrera?
Bueno, yo cuando me retiré, como bien habéis dicho en esa larga historia, yo me retiré en el Club Deportivo Badajoz, donde pude mantenerme como entrenador y como director deportivo, hacía las dos cosas, y se convirtió un poco en la ciudad donde yo vivo, y seguramente el cariño, a pesar de que los otros dos ascensos, tanto en Vigo como en Las Palmas, tengo un cariño tremendo hacia ellos, pues es el ascenso más más pequeño, ¿no? Llamémosle así, el que menos llama la atención, que es subir al Club Deportivo Badajoz a segunda división.
Molta gent el que no recorda és que, més enllà del Paco Herrera entrenador, com a futbolista la teva carrera justament va començar aquí, a Sabadell.
Correcte, així és.
Com recordes aquells dos anys d'Arlequinat?
Ah, maravillosos, maravillosos. Jo crec que ja no queda nadie que pueda explicarle y que conozca todo lo que yo pude vivir en aquellos años, ¿no? Yo, efectivamente, como bien has dicho, cuando habéis hecho todo ese currículum mío, pues yo vivía en Barcelona, en la Trinidad, yo jugué en la DAM y me fichó el Sabadell para segunda división. Quiero recordar que el Sabadell aquel año había bajado de primera división. Yo, para ir a entrenar todos los días, porque no tenía otra posibilidad, yo recuerdo que me iba andando hasta la Meridiana, cogía un autobús, me dejaba en Sardañola, cogía otro autobús en Sardañola, me dejaba en el centro de Sabadell, y en Sabadell cogía un tercer autobús que me llevaba al entrenamiento. Esto todos los días, hasta que, pues se me consideró un jugador del primer equipo después de la pretemporada, y ya todos los jugadores veteranos que venían, porque era un equipo muy veterano, con jugadores muy importantes en el fútbol nacional, me recogían y ya iba con ellos, y a veces me quedaba a comer. Ese es todo el recuerdo que tengo, ¿no? Me quedaba a comer en casa de mi amigo González, que como digo yo, Manolo González, que es como digo yo, mi hermano del alma, ¿no? Y me quedaba a comer en su casa y pasaba la tarde con él después de entrenar, después regresaba a casa. Son los primeros recuerdos que tengo, ¿no? El día a día y el decir, para llegar a ser jugador de este equipo, tengo que hacer todo esto. Y efectivamente, tuve la fortuna de empezar de titular y acabar de titular los dos años que estuve.
De fet, el pròxim partit també és contra un exequip teu, l'Sporting, i aquí també no només encaixes a la perfecció tu com a ex dels dos, sinó també el propi Manolo González, que vau marxar junts cap allà, o sigui que vau fer també un canvi molt, molt similar amb aquesta estreta relació que teniu tots dos. Et pregunto, Paco, per diumenge, Sabadell Les Palmes. Clar, ve després d'un derbi canari, un derbi amb tot el que suposa a Gran Canària un partit d'aquest tipus, a sobre guanyat, tal com va ser, amb una jugada força còmica per l'equip groc. Tu que ets tan bon coneixedor del futbol canari, què hem d'esperar d'aquest partit, del primer partit de Les Palmes, a més fora de casa, sense públic, després d'haver guanyat aquest derbi?
Bueno, para los derbis ya sabéis que el equipo que lo gana pues sale reforzado. En este caso, en las islas, la UD, yo digo UD a Las Palmas, ¿eh? Estamos acostumbrados los que hemos estado allí a llamarles UD. Y el Tenerife tiene una rivalidad, pues llámese Sevilla-Betis, algo parecido. Y el equipo que gana normalmente sale reforzado en todos los sentidos. Por supuesto en su estima personal, ¿no? Yo no sé si esto tiene algo que ver o le servirá para enfrentarse al Sabadell. Lo que sí es cierto es que esta es una semana seguro, una semana feliz, una semana tranquila en Gran Canaria.
Yeah. Desde partir, Paco.
Sí, no, a partir de ahí, hay que valorar todo lo que ha hecho Las Palmas hasta ahora. Creo que es un equipo en crecimiento. Igual que en la época mía, que jugaban 8 jugadores de la cantera, ahora está pasando algo parecido. La cantera canaria siempre ha sido muy buena y tengo la sensación que van a venir muy motivados por el último resultado.
Doncs estarem atents a aquest joc de la UD i tant de bo que la fortuna, si ho volem entendre així, que va tenir amb l'acció d'Ortolà, del porter del Tenerife, sigui a la inversa que la nova Creu Alta. Acabo, Paco, la teva última experiència, com dèiem abans, com a primer tècnic va ser allà, a Les Palmes, la última dins d'un cos tècnic, al Birmingham City l'any passat. Ara et trobes a Badajoz, amb tot això del coronavirus, segurament millor a casa que no pas a l'estranger. Com és la teva vida ara? Quina idea de futur tens?
Bueno, yo regresé de Inglaterra precisamente por el coronavirus, ¿no? Por el COVID. Y después al mes regresó el resto del staff, Xavi y Josep, regresaron también. A partir de ahí, pues, ha pasado por mi cabeza y está en la cabeza de toda mi familia el que ha llegado el momento de dar un paso atrás. Para mí es fácil decirlo ahora, porque con el COVID no es conveniente el moverse mucho. No sé qué pasará cuando acabe la temporada y si hay alguna posibilidad, si cambiaré de opinión, ¿no? Pero ahora mismo mi opinión es que ha llegado el momento de quedarse en casa y de ver el fútbol por la tele.
Doncs amb més tranquil·litat aquest futur que el món de les banquetes, i no t'ho he d'explicar precisament perquè saps del que parlo, és en constant moviment i gairebé tot el dia amb la maleta a la mà per si de cas toca viatjar a una punta d'Espanya, a l'altra, o en el teu cas a l'estranger, a Grècia o a Anglaterra. Per cert, deies, veure futbol per la tele. Diumenge a les 2 veuràs aquest Sabadell Les Palmes?
Sí, seguro.
Seguríssim.
Segur.
No hi ha dubte. Doncs, Paco Herrera, ex dels dos, a gaudir d'aquest partit. I, home, si em deixes fer la lectura en clau sabadellenca, que tant de bo que els 3 punts es quedin aquí, que falta fan. Una abraçada enorme i un plaer saber de la teva vida. Cuida't molt.
Igualmente, gràcies.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat l'equador del programa diumenge des de 2:45 en directe aquí al Sabadell en joc d'aquest partidàs Sabadell-Les Palmes, amb, entre d'altres, pendents dels mitjans de comunicació que seguirem aquest partit, el Paco Herrera des de Badajoz, com escoltàveu. Canviem de tema, d'esport també, però no de colors arlequinats, perquè en handbol el Creu Alta Sabadell disputarà avui mateix aquest vespre a 8:15 el partit ajornat de fa unes setmanes contra el Sant Quirze. No és un enfrontament qualsevol, es tracta d'un derbi que els dos conjunts fa molts anys que no disputen. Els sabadellencs buscaran aconseguir un triomf que els impulsi del penúltim lloc de la classificació actual endavant. Ara mateix ocupen aquesta plaça amb només 2 punts. Ens amplia aquesta informació el Carles Ballart.
Després de la dura derrota aquest cap de setmana contra l'Esplugues, un dels co-líders, el Creu Alta vol sumar els 2 punts i recuperar les bones sensacions de jornades anteriors. Aprofitant la disputa de l'esperat enfrontament contra el Sant Quirze, el tècnic creualtenc Sergi Cifré espera que la motivació dels seus jugadors estigui pels núvols en tractar-se d'un derbi.
Deixa un derbi, tenim moltes ganes. De fet, tenim molts jugadors a l'equip que han jugat a Sant Quirze i han sortit d'allà, que també serà un plus per ells. i sortiran amb ganes, i esperem que sigui també un tema de motivació.
La realitat del Creu Alta és la que és. Les baixes de l'equip per l'adaptació dels horaris davant les noves restriccions els penalitzaran. Tot i això, Cifré és optimista i no vol distraccions. Sap de la dificultat del rival i la visita a Sant Quirze serà molt complicada.
És una pista, evidentment, que costarà. Vull dir, és el que he comentat abans. Jo crec que és un dels equips candidats a estar dalt, portant seguits anant a fases. Vull dir que al final són equips per estar a dalt, juntament amb les Plugues, Sant Cugat i, com he comentat abans, la Roca també. Però bueno, anirem a lluitar i a per totes.
El Sant Quirze és el gran favorit, però en un derbi pot passar de tot. Recordem avui a 8:15 de la tarda.
De la vol al motor. D'aquest derbi de la Primera Nacional, d'aquest Sant Quirze Creu Alta Sabadell en vol, passem a la cita que tindrem el dia 13 de desembre. El Motor Club Sabadell organitzarà el primer Rally de la Llana virtual, el trofeu Difisa Racing. Fa mesos que el seu president, que el Jaume Marco, ja ens ve mostrant una miqueta els detalls d'aquesta novedosa prova a mesura que s'apropava. Ara que ja tenim els trams enllestits i tot a punt per la disputa d'un rally tan clàssic, però a la vegada podríem dir que tan nou com aquest. Jaume, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Vosaltres?
Doncs fent una mica de ràdio, esperant que ens expliquis trams d'aquest recorregut. Per exemple, els participants podran sortir del Parc Catalunya, del que seria la sortida tradicional, passar per trams actuals, com els Sants, com Vacarisses, però no sé si és que a mi em tira molt allò que ara ja no es pot fer, allò que ha quedat ja en la història o què, però explica'm això. Trams històrics, podríem dir, del Rally de la Llana, com el Castellà Matadepera, com Estanalles, com Rellinars, que en l'actualitat, en el món real, no es poden fer, no?
Sí, hi ha molts trams que... Bueno, molts trams que no es poden fer per problemes, perquè són parcs naturals, perquè hi ha restaurants, perquè hi ha cases de colònies, moltes coses, inclús els Sants, que el coneixem habitualment, que portem molts anys fent-lo, també és molt més llarg que l'habitual en el virtual, perquè podem passar per zones on ara realment és impossible de passar, que ens donin el permís.
Al comunicat de premsa, de fet, parleu d'una llana mixta entre el segle XX i el XXI, no?
Sí. Farem Vacarisses, que és com es podia fer, i ho havíem fet a principi del XXI, o com el que deia el Sants, farem una part dels que hem fet durant molts anys, però l'allarguem fins passat Sant Quirze de Safaja, molt virtual, amb unes curves unes tres pelles molt típiques que hi havia quan es havien corregut amb els Marbella, la Copa Marbella, i tota aquesta època dels anys 80-90, doncs podem recuperar en el virtual.
Tinc aquesta nota just aquí al davant i tinc un dubte com a inexpert en la matèria. Això del tema de les condicions meteorològiques diferents, com sí. Funciona, com ho fareu?
Pues no s'ha decidit encara, però pot ser que el programa permet fer el que vulguis. O sigui, pot ploure, pot nevar, pot fer sol, pot fer-se de vespre. No sé si acabarem de decidir pues, que si aquell dia plou o en el ratll virtual plourà, o posem unes condicions meteorològiques més adverses o no. No ho sé, això ho tenim que acabar de decidir encara. És una sorpresa que es troben els participants el dia del ratll.
No fos cas que vagin entrenant, no? Des de casa,
sí.
A veure si estaran ara pilotant sobre neu, esperant ja que hi hagi neu a Matadepera aquell dia.
L'has pogut... els trams es publicaran el dia del ratll. O sigui, la gent no podrà entrenar perquè són trams que no existeixen en el mercat. I els trams seran una novetat completa virtualment el dia del ratll. I després es penjaran a la web del Motor Club Sabadell, perquè tothom que vulgui jugar a partir de que s'hagin ja disputat el ratll, la gent s'ho podrà descarregar i jugar des de casa, quan vulgui.
Encara no estan, per tant, publicats, però el president del Motor Club Sabadell l'ha pogut tastar o l'ha pogut veure? Quines sensacions? Què tal els paisatges?
No l'he pogut tastar i l'estan tastant a la gent que està fent els tramos. Jo he vist alguna part i realment és impressionant. Vull dir, jo em va donar la sensació d'estar en el tram aquell, veient la senyal aquella, la pedra, la casa, tot com és realment. Sí.
Clar, això en la mateixa nota dèieu el Colin McRae, no?, en el seu dia, que va causar furor quan va sortir com a joc en el qual podies pilotar amb una certa realitat. Clar, des d'aquell moment fins a l'actualitat és que ha millorat tot fins a l'extrem que pots gairebé posar les enganxines que vulguis en el cotxe.
Sí. Si realment la gent podrà decorar el cotxe, pot decorar el cotxe com ella vulgui. Hi ha la Copa... Hi ha quatre categories, R5, R2, els Legends, que són els clàssics, i després hi ha la Copa Avar, que té un premi especial, que pues l'Avar anirà decorat amb els colors de l'edifici Racing, i la gent se'l podrà acabar de decorar com vulgui a les parts que queden lliures. Però els altres cotxes se'ls podran decorar com ells vulguin. Els cotxes portaran el dorsal del Rally, portaran la placa del Rally. És molt curiós, la veritat és que és una experiència enriquidora.
I bastant pionera, també, per què no dir-ho? Perquè al final són poques proves les que s'han disputat d'aquest tipus al 2020 aquí a Espanya en general, de fet. Bona participació sí. Les que s'han fet fins ara. Milers de persones mirant-ho via internet, en directe, al YouTube després, etc. Quina resposta espereu vosaltres per aquest primer rally de la llana virtual?
Home, nosaltres esperem que hi hagi força participació i que hi hagi força seguiment. La veritat és que no tinc les dades encara, ja us les anem passant, però el ratll es pot seguir en directe amb un periodista que està retransmetent el ratll en directe, durant temps, explicant les incidències del ratll, com un ratll de veritat, però en virtual. Vull dir, és curiós, és molt innovador tot això, la veritat és que sí, n'estic aprenent molt.
A falta de poder fer tot allò que fèiem amb normalitat absoluta abans de la pandèmia, doncs ens estem acostumant molt a rodes de premsa telemàtiques, teletreballar, etc, i això ja també ho té. El dia 13 de desembre, aquest primer rally de la llana virtual, Trofeu Difisa Racing, que acabo preguntant-te també per aquella vessant més benèfica, més solidària, que ja havíem comentat en anteriors ocasions, perquè prenent part d'aquest primer rally de la Llana, també es col·labora amb la Marató, amb la lluita contra la pandèmia.
Sí, l'any passat amb Autosí ja vam fer una gincama a la Festa Major de Mata de Pere, i aquest any, com que no s'ha pogut fer això, doncs el mateix Difisa, que és el mateix grup, Difisa Racing, doncs va dir, ostres, què podem fer aquest any per continuar col·laborant amb la Marató, no? I la veritat és que amb la seva participació continuem un any més i hi haurà una aportació econòmica. Amb una part de les inscripcions se n'anirà, una vegada coberts gastos, se n'anirà a la Marató de TV3.
Doncs això serà...
Quanta més gent siguem, més diners hi podem posar a la Marató, també.
Bona senyal, la veritat. Més calés és que ha participat més gent i que més gent s'ha engrescat a mitjans de desembre, aquest 13 de desembre, amb aquest primer rally de la llana virtual. Motor des de casa, des del sofà pràcticament, pots estar corrent per carreteres que ara mateix existeixen, però no per la pràctica d'aquest tipus de proves de ral·lis i recordar una miqueta el que havia estat històricament aquest ral·li de la Llana a través de la realitat virtual. Jaume Marco, que tenim ganes que arribi, que avui, per exemple, quan pengem aquest programa, publicarem algunes de les fotografies que ens heu fet arribar, perquè déu-n'hi-do la patxoca que fa aquesta realitat virtual de totes aquestes carreteres del nostre entorn. Per tant, enhorabona per aquesta vessant solidària i per tot el que esteu muntant pel 13 de desembre. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i suposo que en pocs dies rebrem algun vídeo també per anar fent més boca, per anar fent més ambient.
Doncs els esperarem per acabar ja d'adobar-ho. Cuida't molt, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Central Oscar Rubio, Edgar, gol.
Juan Hernández al xut, gol.
La picadeta, gol. Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov, gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 2:15 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Les Palmes.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Hola de nou, Sabadell. Venim carregats de novetats per presentar-vos el nou Ametller Origen. Ens trobaràs a partir del 19 de novembre a la Rambla número 182. Trobaràs una gran varietat de fruita i verdura de collita pròpia, un ampli rebost, plats elaborats fets amb les nostres millors receptes i un forn de pa amb productes per llepar-se'n els dits. Ei, 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 també podràs gaudir de tots els nostres productes de Mercat d'Autors. T'esperem a partir del 19 de novembre de dilluns a dissabte a la Rambla número 182 de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de tres, encara tenim temps per parlar de futbol sala i de voleibol, perquè els dos equips sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell segueixen amb mà de ferro a les seves respectives categories. El masculí només ha cedit un set en els cinc partits que van de temporada i actualment són segons a la classificació, això sí, amb un partit menys, a causa del positiu que van tenir a la plantilla. En l'últim duel, 0-3 a la pista de l'Aula, un rival que no ha puntuat encara i davant del qual Jordi Fernández va aprofitar per rotar jugadors.
Al final tothom està entrenant i tothom està intentant guanyar-se el lloc i, a més, si en algun moment de la temporada els necessites, han de tenir ritme de joc. I, d'altra banda, doncs ara que tenim comencem a tenir uns juvenils que potser encara no estan al nivell encara de la categoria, però comencem a tenir un juvenil amb cara i ulls, que feia molt de temps que no teníem al club, doncs, home, si podem donar-los aquests minutets perquè vagin agafant qualitat i, sobretot, ara que no estan entrenant, a més, doncs s'ha d'aprofitar.
El tècnic de l'equip sabadellenc està satisfet amb aquestes 5 victòries seguides que dèiem i que acumulen en aquesta arrencada i que situen, per què no dir-ho, el club segon a 2 punts del líder del Roquetes, sobretot, diu Fernández, per les maneres com han arribat.
Molt content, la veritat és que l'equip està molt centrat, està molt per la feina, sap que no podem perdre punts tontos, perquè al final són els que acaben decidint si volem estar allà dalt. I sí, la veritat és que de moment molt contents. No, certament l'únic rival potser realment complicat que hem tingut va ser Barça. La resta han estat partits, bueno, dintre del que cap, estan còmodes. I bueno, almenys he de reconèixer que no hem fet el tonto.
De cara al futur, dissabte a les 4, al Pavelló del Sud, el rival serà un Manresa que no havia començat bé la Lliga, però que ve de guanyar 3-2 al Barberà, el tercer classificat, un marcador que ha sorprès tothom, començant pel propi Jordi Fernández. Tot i això, el tècnic espera resoldre el duel d'aquesta setmana per la via ràpida.
Si tot va segons la lògica, la nostra idea és guanyar els 3 punts, intentar no patir massa, i si podem fer alguna rotació i donar 4 minuts més als juvenils, doncs estaria bé.
Les noies han tingut un inici també molt semblant, guanyant tots els partits i són líders des de l'última jornada gràcies a la derrota del Sant Just a Mallorca. L'equip, a més, ja ha guanyat a dos dels rivals més directes per la lluita del lideratge del grup ara mateix. A un d'ells, el Bordils, el van guanyar aquest cap de setmana a la seva pista per un 7-3. I tot i que les coses estan encara molt ajustades, imaginem que el lideratge deu aportar certa tranquil·litat a aquesta plantilla. Anem a preguntar-ho. Nerea Montori, jugadora del club. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És així, tranquil·litat o pressió per allò de ser primeres ara mateix?
Bé, pressió poca. Tranquil·litat bastanta. Més aviat que tranquil·litat, seguretat, diria jo. El que passa és que tenim molt clar que aquesta lliga, ja ho hem vist en altres temporades, és una lliga que no et pots confiar, que a la mínima ve un equip de mitja taula amb qui no comptaves i de cop t'esguerra tota la classificació. Per tant, no cal només fixar-se en els equips de dalt, sinó estar pendent, sobretot, dels equips de baix, que els 3 punts compten el mateix.
Vaja, jo que m'havia preparat ara la següent pregunta, que era que si havia guanyat ja el Sant Cugat, el Bordils, Manacor, Mallorca... Ara em dius que qualsevol rival, entenc, el punt de prudència, però al final, veient els rivals que heu tingut fins ara, quin tros de temporada, eh? No sé si us imaginàveu realment seguir invictes aquestes alçades veient el calendari.
Realment, aquesta temporada, en general, és que no imaginàvem res. No sabíem si la podríem començar, si la podríem seguir, però sí que és cert que ha superat totes les nostres expectatives. Estem al·lucinant i la veritat és que els entrenaments estan tenint un nivell molt alt, per tant, és el que el comentava, no? Que ho estem vivint amb molta seguretat i amb moltes ganes d'enfrontar-nos pues, a Sant Just, que sí que és un dels equips que ens falta que està aquí lluitant amb nosaltres i tal, però bé, molt contentes i molt confiades amb nosaltres.
A més, victòries d'aquelles treballades, eh? És veritat, com deies, que queda jugar encara contra el Sant Just, però veus tal i com heu anat creixent a mesura que avança la temporada i realment serà difícil mantenir aquest ritme.
Sí, bueno, treballades sobretot perquè hem fet un màster en tiebreaks ja, perquè de 7 jornades n'hem jugat i guanyat 3, cosa que bueno, és una bona senyal. Al final sabem guanyar els desempats, que això també és important. Llàstima que per allà ens anem deixant algun punt, però el que compta és que seguim invictes, que seguim treballant i que, bueno, que no tenim ganes de parar, per tant, endavant.
De tot això, si t'haguessis de quedar amb un factor clau segons el qual esteu fent la temporada que esteu fent, allò de dir, no, és que la clau de per què ara mateix són primeres és aquesta, què em diries?
Ui, només un, eh? Val, crec que hi ha molt bon rotllo a l'equip, molt bon rotllo, i això sempre es diu així com que és important i tal, però realment ho estem vivint en primera persona, que ens portem molt bé, estem molt compenetrades, totes tenim moltes ganes de treballar, tenim moltes ganes d'anar una, i realment els resultats de l'equip estan per sobre del joc individual, i crec que això, a més en una temporada complicada com aquesta, la situació que estem vivint ens està afectant molt positivament, ja que no podem tenir el caliu de la grada de la nostra gent que estava allà sempre animant a cada partit. Fer-nos costat entre nosaltres crec que està marcant un punt molt positiu.
Dissabte a les 6, nou compromís, serà contra el Ramon Soler l'Hospitalet, el 6è classificat ara mateix. Com l'afronteu, aquest partit?
Doncs, mira, l'afrontem amb ganes i, en veritat, no t'enganyaré, després d'estar lluitant contra els primers classificats, l'enfrontàvem amb una miqueta més de tranquil·litat, no?, inclús una mica menys de pressió, però sí que és cert que l'Hospitalet ha vingut de guanyar a un equipàs com és Manacor. Per tant, no ens podem confiar. Al final no hem jugat mai contra l'Hospitalet, no les coneixem, han pujat aquest any. Teníem un amistós concertat a principi de temporada que al final no es va poder fer per temes de Covid. Per tant, bé, l'esperem amb ganes, confiades, juguem a casa, però bueno, una mica l'expectativa, a veure què passa.
Jugueu a casa d'elles, però al pavelló del sud, clar, perquè amb això de les restriccions de tenir el Club Natació Sabadell malauradament tancat, les naus no podeu jugar al que seria la vostra casa habitual, per tant, gairebé vaig rematant tu amb el tema de la pista. Què tal aquesta adaptació a la vostra nova casa, una mica forçada, obligades?
Bé, naturalment preferiríem jugar a casa nostra de sempre, que són les naus, que estem acostumades a la pista, a l'espai, a la llum, que podem fer ús del gimnàs, per la preparació física, per tot. Però bé, bueno, afortunades i agraïdes de poder seguir entrenant, encara que sigui a un altre pavelló. Per tant, juguem a Sabadell, juguem a casa i aquesta és casa, sigui com sigui.
I a més, amb aquest objectiu tan maco que teniu, que m'imagino que ara ja serà, un cop heu arribat a la primera plaça, que duri, no? Que es pugui lluitar fins a l'últim alè per fins i tot ascendir, perquè no, no?
Oh, i tant! Primer objectiu, al final, anar partit a partit i anar sumant. Segon objectiu, està clar, acabar la primera volta, si pogués ser invictes, doncs increïble, que naturalment ho intentarem, i en qualsevol cas amb el primer lloc de la classificació, i a partir d'aquí ja pensarem en la segona volta, que anem pas a pas, millor, i sense cegar-nos gaire amb els objectius finals.
Sí, senyor, que queda molta teca encara per davant. Doncs dissabte, a les 4, el partit del masculí contra el Manresa, a les 6, el del femení contra l'Hospitalet, tot com dèiem, no a les naus, com seria, com diria el tòpic, com gairebé de memòria diríem aquí, recitaríem a la ràdio, sinó al pavelló del sud. Nerea Montori, jugadora del Club Natació Sabadell de voli femení, enhorabona, gran temporada fins ara, i el que dèiem ara, que duri moltes setmanes i moltes alegries.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
Està sent una temporada realment complicada, està sent una temporada difícil per tot el que té a veure amb el coronavirus, amb activitats aturades, amb pavellons tancats, amb problemes a l'hora d'entrenar pel toc de queda, etc. Però en línies generals també les poques competicions d'àmbit estatal que continuen en marxa està sent una temporada prou profitosa per equips de la ciutat. Anem a parlar ara de la tercera divisió de futbol sala, que ens deixa un cap de setmana aquest últim una mica agradós pels sabadellencs, tot i el triomf de l'invicte Amics del Pou Nou Escorial, per allò deia això d'una bona temporada, vòlei, Loar fins fa un parell de setmanes, etc. El líder del grup de tercera divisió continua sent el Santpedor. Per què? Doncs perquè va superar el grup de Raona al Pavelló del Nord per 3-4 en l'altre compromís amb presència sabadellenca. El conjunt raonista ha vist tallada així la dinàmica positiva que portaven amb aquesta primera derrota de la temporada. Cal, però, passar a pàgina ràpidament, perquè ara venen jornades que poden marcar un abans i un després. Així ho creu el jugador del grup de Raona, Pep Girvent.
Van dir que és un bon equip, amb bons jugadors i està clar que serà un altre partit complicat. Jo crec que ara els tres partits aquests de Santpedor, Rubí i Escorial doncs són tres partits que marcaran una mica, potser no definitivament, però sí una mica si estem allà dalt o si finalment no estem allà dalt o ens costarà més enganxar-nos. Però sí, serà un partit molt complicat, també diumenge, que a vegades costa més també diumenge, i pel que m'han dit també Rubí, un equip que sap jugar i que bé, que gustarà.
Partit, per tant, duel comarcal contra el Rubí aquesta setmana. No hi ha dubte que el Santpedor, l'últim contrincant, serà un dels rivals directes dels dos sabadellencs en aquesta part alta de la classificació. Per Girvent, el que més l'ha convençut en el que portem de Lliga.
A mi m'han agradat bastant. Ja m'havien parlat bé de l'equip, que tenien dos, tres jugadors que venien, que, bueno, no sé si estan cedits o venien del Manresa, de segona B, i la veritat que a mi tenen 3-4 jugadors bastant bons i l'equip en general sabien jugar bastant. Sí, al final la lliga és molt llarga i pot passar de tot, però fins al moment és l'equip que més m'ha agradat.
El grup de Raona es queda quart ara mateix amb 4 punts, a 5 de l'Escorial, el segon classificat amb 13 després de la còmoda victòria per 2-8 a la pista del CUE del CSR Castelldefels. El pròxim escull dels Marinals serà l'Esparreguera, un rival que, tot i no haver tingut l'inici somiat, té la capacitat de donar la sorpresa. Ho adverteix Cinto Aranda, el capità dels sabadellencs.
El partit Esparreguera és un partit també que lo considero trampa perquè crec que tiene muy, sobre todo, muy buen quinteto, que hay jugadores que habían jugado antiguamente en plata. Y luego es eso, esa Raona y Santpedor, que para mí, no he visto jugar a Santpedor, pero estoy viendo resultados, tiene buen equipo. Son los que vamos a estar arriba junto con la Floresta, sigo pensándolo. Y bueno, es lo que te digo, son en casa, el pabellón Nord es un pabellón donde se juega increíblemente bien y lo tenemos ya pillado por la mano. Y entonces, pues nada, a ver si podemos sacar el pleno, que yo creo que sí.
El també director esportiu del Sabadellenc s'alerta que la dificultat aquesta setmana serà molt més alta que no pas a Castelldefels, on van resoldre prou bé amb aquesta victòria 2-8 el partit trampa que tenien. Aranda repassa sobretot l'experiència que té el rival, l'Esparreguera.
Juegan jugadores que han jugado antiguamente en plata, incluso en división de honor, en primera división, como es Fran, David Vallés, que jugó conmigo en la época de la 5 Martorell. Tienen jugadores que son experimentados y para mí, bueno, esta liga es el relajarte un poquito y cualquiera te puede ganar, y es un equipo de ellos, que un equipo que sabe jugar a fútbol sala allí en la zona de Esparraguera, Martorell, hay muy buen fútbol sala, y es un partido totalmente trampa, mucho más difícil que el de esta semana, aunque sea en casa, pero es mucho más difícil por el nivel de Esparraguera.
El xoc tindrà lloc dissabte en un horari així una mica particular, a 6:15, a les 6:20 de la tarda, al Pavelló del Nord. Per la seva part, el partit que dèiem abans, el grup de Raona visitant el Rubí, serà diumenge a 1:15. Arribem pràcticament al punt final del programa d'avui. Abans us he de repassar ràpidament el que té entre mans el Pau Vituri de cara al programa de demà dijous. Aquí a l'Hotel Suís parlarem a partir de les 2, com sempre, d'una edició especial del Cross dels Esquiadors. Ho farem amb l'Àngel Artigas. També repassarem la tapaïda agenda que li ve a sobre al Sabadell. Escoltarem a Edu Espiau, a jugador de la Unió Deportiva Les Palmes, davanter del conjunt canari, que parla en roda de premsa. Cop d'ull també a l'actualitat de l'equip femení de l'OAR Gràcia, la prèvia del mercantil Fundació Gramma de la Lliga Nacional Juvenil, segon partit dels de Juanjo Beltrán, al Municipal de Raona Marinals, de moment invicta el conjunt blaugrana, i ara que parlàvem de la tercera divisió de futbol sala, també una miqueta de futbol sala, però un grau per sobre, la segona B, amb el Club Natació Sabadell i amb l'Escola Pia. Marxem, Roger? Doncs vinga, va, anem a recollir els estris. Us diem adeu al Roger Benet, al control de so, qui us ha parlat l'Adrià Arroyo. En nom dels esports de Ràdio Sabadell d'aquesta casa, podeu continuar informats a radiosabadell.fm. Podeu tornar a trobar aquest programa a @radiosabadell a Twitter o a aquest mateix portal web d'aquí a res, a uns minutets. Demà, com diem, més a partir de les dues, amb el Pau Vitori al capdavant del programa. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.